A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dijous. Alguns, diguem, de l'estat veí de baix en diuen Juernes, nosaltres aquí encara estem el dijous, no hem modificat el nom, no? Sé que és primícia de cap de setmana per alguns, però encara falta la tarda i el divendres, i per als que treballeu el cap de setmana, doncs... Uns dies més, quan toca festa entre setmana. Avui tinc dos convidats, un que el tindrem telefònicament, que serà el Richie Ponce, el Marcelo, per altres, però bueno, tothom li diu Richie, que és el president de l'Associació d'Argentins d'Andorra. I aquí tinc físicament amb nosaltres a l'estudi el nostre convidat Trotamons, si em puc permetre la paraula. Et diré quasi que ets el Tintinto d'Andorra.
Sí, no, quiet,
eh? Omar El Bashiri, benvingut.
Bon dia.
Bueno, dic Tintin perquè... No és massa secret i no entro en massa indiscrecions que t'agrada viatjar, ets un trotamons, per dir-ho així.
Sí, sí.
Em vas comentar més de 80 països visitats?
Sí, 84.
Bueno, 84. Última expedició a Xina?
Fa una setmana a Xina, sí.
Parlant de viatges, agafo l'enllaç i t'ho faig fàcil perquè bé, el 12 d'octubre entra en vigor l'entry exit a nivell d'Europa, hi ha uns canvis a nivell de control de duanes, fronteres i tal. Nosaltres aquí a Andorra serà un cas a part, en parlem, perquè justament el Richie està en una reunió de ministeri, suposo, en part d'això, a part d'altres coses per al tema de els temporers que vindran aquest hivern i els requisits. Ja, quan el tinguem per telèfon ja intervindrà. Tu, cerca, per lo que has viatjat, passaport andorrà, avantatges, complicacions, dificultats, sí, no, què passa?
Des de fa dos anys, si vens per l'aeroport de... Parlo de... Passa a Espanya. Per Barcelona o Madrid o França, per París, com a andorrà, anem per la cua de comunitaris. Llavors, no cal... Vas a la seva màquina, ho fiques a escala i passes. Això està molt bé, però fora d'aquests dos països fas cues horroroses.
D'acord, o sigui que el que sí que he llegit i que dius és que el segell d'entrada al país ja no te'l posen, ara diguem, és la part
d'escanar digital. No, sí, no hi és, no hi és. Sí, això està molt bé.
Bueno, a vegades sí, no, perquè a vegades tens aquesta part romàntica i de carinyo, de mira, a tal data aquí, quan fulleges el passaport, no? O sigui, ha perdut aquesta part romàntica.
Sí, però mira, Xina ho fan, ¿vale? Però Estats Units, Canadà, Paraguai... No fan ni Bolívia, no fan ja això.
No hi ha escaneges i ja a córrer. El que sí, i ho dic per haver-ho vist fa pocs dies, a l'aeroport de Barcelona sí que et posen Suïssa amb els comunitaris, per dir-ho així. Andorra entenc que són pocs, ens han descuidat en el cartell.
No. Jo he vist, eh?
Doncs no hem vist el mateix cartell, aleshores.
No, confon. Això està a París, tens raó, sí. A París fica Andorra.
Barcelona no. Barcelona tens Suïssa, europeus, dius, i Andorra, que estem veïns, per dir-ho.
Està en CH.
Sí, ho tens que demanar. Aleshores, per deducció, dius, aviam, si Suïssa sí, dius...
No, però quan vas, fica comunitaris, no comunitaris, i un ho fica CH, E, i ho és per allà, que has d'anar. Ho dius tu, ho has de deduir.
Sí, per als que teniu que viatjar, sabeu que si aneu a l'aeroport de Barcelona, si torneu, doncs passeu per la cua de comunitaris.
A París fica Andorra en gran, es veu.
Bueno, potser el país veí del nord ens té més reconeixement que el veí del sud.
I també dic que a Madrid falla molt el sistema aquest, falla molt, perquè vaig molt sovint i falla molt, perquè a França és un moment.
Sí, potser no han fet l'actualització digital que vol fer el govern, potser, no?
Sí, em van dir això mateix, que encara no està instal·lat, però s'ha d'actualitzar.
Bueno, són coses que veurem bé. Com deia abans, aquest 12 d'octubre doncs, hi haurà entrada en vigor per a requisits, doncs, més controls per a l'espai Schengen, per als països. Clar, nosaltres estem envoltat de països de l'espai Schengen, és un tema una miqueta a part, perquè forçosament algú directament no pot aterrar a Andorra, o sigui, no tenim aeroport, exacte, o sigui, té que passar per un país de l'espai Schengen per ser controlat.
Nosaltres, com a molt, tenim un problema quan entrem a Europa, d'Àsia, Amèrica, on sigui, però a partir d'aquí, una vegada estàs dins, sigui per Barcelona, sigui per Berlín... Ja estàs dins. Però, clar, és que depèn. Perquè si aquest acord té amigo el dia 12, m'invento, i te'n vas tu el dia 15 a Estats Units, i tornes, deixin, per París o Madrid, i allà no tenen clar, potser quan surtis als Estats Units no deixes sortir. Que és el problema.
Sí, sí. Bueno, vist com està la cosa als Estats Units, potser molta gent ja s'ha anat, potser aquesta falera d'anar als Estats Units i se'n va a un altre lloc, que pot passar. No sé, el turisme que han pogut perdre als Estats Units des que ha fet aquest canvi de president amb el senyor Trump des de l'any que
jo,
porta.
Jo, perquè estic veient res. Estan guanyant, que és diferent. Estan perdent molt en migrants, però el viatgent sí, encara hi va molt. Jo perquè veig viatjant, és un país on la gent va moltíssim.
Bueno, amb el veí de Canadà, sé que hi ha gent de canadencs, bueno, perdó, estadounidens, que se'n van a treballar a Canadà perquè ja no els agrada el sistema i estan farts.
Per la feina, però dic que en plan turista, sí, plan el turista. País està guanyant bastant més. Bueno, és un país encara més segur que abans.
Sí, bueno, també venint de molt lluny, o sigui que segons els... per a tot el tema, diguem, llibertat d'armes, que està dintre la Constitució, delinqüència i el de bandes i altres coses, clar, la gent va armada allà, per dir-ho així.
Sí, o sigui que... jo ho he vist, i impacta.
Clar, dius, impacta, ostres, impacta. No pots tenir una discussió per una plaça d'aparcament, per dir-ho d'una manera, com pot ser en una altra ciutat europea, perquè allà potser tens segons s'eligi la tuit al cap i et fot un tret.
Et deu vigilar, això és cert.
Bueno, encoratjador no? Sí, de veig, ja. Del que deia fa un temps el govern, amb un estudi, el passaport andorrà estava en el rànquing dels 10 més poderosos o més ben vistos del món. A tu t'ha sobtat alguna vegada o t'han fet algun comentari? Escolta, que tinc passaport andorrà quan el presentes en el país que vas. Molta gent sap on és o alguns tenen que buscar-ho?
Actualment tothom sap on és. Menys Jamaica, que vas anar fa uns mesos, que m'han fet pagar $100 per entrar. Que mira, un instal, Andorra, mira, aquí ho fiqui, Andorra, per pagar. Però em coneixien, eh? Però a banda d'això, el fet de pagar un visat que s'ha de pagar, és un país conegut, cada vegada més. I més pels... Jo vaig molt d'albergues, no? Quan arribo allà, Andorra, uau, ho coneixen. I molts, que em va sobtar molt, es coneixen pels youtubers.
Ostres, jo t'anava a dir, ho coneixen pel tour, la vuelta, on
es
de venir
a esportir. Es coneixen molt.
Bueno, és una propaganda, diguem, no forçosament, diguem...
És molt bona, es coneixen.
Desvantatjosa per nosaltres, ara després depèn del contingut que el youtuber que està a Andorra difongui.
No, però com a andorrà, cada vegada jo noto que em costa menys viatjar. Tothom es coneix. O sigui, mira, fa poc vaig a Israel, abans de la guerra, i també ja coneixien. Andorra, uau, es coneixien bé. Que abans era, what's Andorra? Ah, no, ara es coneixen.
Sí, algunes vegades no fan la similitud Andorra-Angola i ens posen al cantó de l'un de l'altre, no?
Mira, ara no. Ara a Xina, que arriba allà a Beijing, a l'aeroport, jo coneixo Andorra, uau, es coneixia. Tu sí, coneixia.
Per youtuber o per el tour?
No m'ho ha dit.
No t'ho va dir.
Andorra, coneixia Andorra.
Bueno, això és una cosa bona, diguem, el país per lo petit que és,
conegut, diguem,
té una dimensió.
Vull felicitar el Ministeri d'Exteriors o Turisme, no sé quin dels dos, ho ha fet. Però fan una bona feina, una feina estupenda, en aquest sentit.
Bueno, poc a poc és el que dius tu, no? Digues, la gent que tenim com a youtubers o com a proves esportives també, doncs tot això ens posiciona i ens dona una visibilitat arreu del món.
Justo, és una, diguéssim, una propaganda gratis, en aquest sentit. I és molt bona.
O també gent que, pues, per aquesta curiositat, li vindrà doncs, de gust venir a descobrir també el país. O sigui que
justos.
També. O sigui, hi ha una reciprocitat, potser, també.
Andorra, sempre dic, aquí tenim un afegit que no sé quin serà, però Andorra, fora de l'hivern, també la gent ve a veure'ns. Vol dir que alguna cosa tenim que aportar. Però la gent ve a Andorra no a esquiar, ve a passar el dia. Això és un passó fantàstic.
Sí, amb les nostres particularitats. Una de les particularitats, tu per la part que toques com a psicòleg, hi ha hagut el projecte Radars, que ha estat, diguem, amb un acord amb Catalunya, per al sentiment de soledat, per la gent doncs, que tenia aquest sentiment de soledat, trobar-se doncs, amb una estructura per tenir relacions fora del que és xarxes socials i altres coses. És potser un sentiment, a vegades, per a nouvinguts o gent que porta molts anys al país o que doncs, la família està desestructurada, et pots trobar i que no és sempre senzill a vegades de socialitzar.
És un sentiment molt comú en qualsevol part del món, però no tens a veure d'on visquis. És de com ets tu. De tot el cercle social més proper. Família i feina. És què fas tu com a persona. És un sentiment horrorós. Perquè estàs envoltat de gent que t'estime, però tu no ho notes. I això a vegades induïs al suïcidi. És molt triste. I per combatre això és molt difícil, perquè és algo personal. El govern o comú o família pots fer de tot, però si tu et sents fora, Fora vull dir com a persona, no com a estranger, perquè és un sentiment interior. Sí, deu ser un buit interior.
Pot ser forat sent nacional i pot ser forat en sent, diguem, una mira, persona que s'ha vingut
si instal·lar. Si hi ha gent que viu a Hawaii o Madrid i se sent sola, per aquí encara més. Vull dir que és un sentiment intern.
D'acord. Em dona informació que el Richie, el Marcelo, el Richie Ponce ja està disponible. Guai. Doncs ara li farem una trucada i ajuntarem nosaltres aquí en el directe de Ràdio Valira. Ara hi contestarem. El que deies tu, això... Clar, remeis, solucions, molt complicat. Hi ha unes estructures que es tenen que fer per ajudar la gent.
Sí, hi ha una cosa que és molt interessant, que és crear més zones verdes, on la gent pugui anar a passejar. I com Andorra està... Ara per Andorra és Caldes, que se sent per encara a Sant Arrino, tenim molt verd, però ja no. És el comú govern, que sigui els dos, subvencionar al privat perquè les façanes d'edifici siguin de color verd o color gris, no gris. Que si es troba, vagis a passejar, vegis verd pel carrer o algo colorit. Això dona, sense voler, alegria. Només fer veure un color viu dona alegria.
Mira, ara que se'ns ha afegit el Richie. Richie, benvingut, gràcies per estar per aquí amb nosaltres amb telèfon.
Bona tarda, Enric, i em sembla que és el Omar, no?
Sí, estàs amb l'Omar, que està aquí amb mi a l'estudi.
Omar, bona tarda, Omar.
Bueno, et dediquem el pica-pica i els canapés que tenim aquí, ens els cruspirem la teva part, ho sento, eh?
Què tal? Molt bona tarda, gràcies.
Molt bé. L'Omar parlava una miqueta d'aquest sentiment de soledat i de l'acord que hi ha hagut amb el projecte Radars amb el Ministeri de Salut. Bueno, per colorins, jo em recordo molt bé les façanes de Caminito a Buenos Aires, o sigui que...
Oh,
que això és una cosa espectacular.
Colorits i extracolorits, perquè lo de Caminito i el paisatge i la història que porta és molt, molt forta, no? És com molt... té a veure amb els immigrants que arribaven i que amb la pintura dels vaixells pintaven els que diuen el conventillo, que és aquesta mena d'hotel, casa, i que no és ni casa ni hotel ni és el que es trobava, i molt colorit i ple de tango i ple de tradicions mixturades, no?
Mm. Bueno, és cert que, com molts països, diguem, del nou continent, per dir-ho així, hi ha hagut una mixitat de cultures que s'han barrejat, perquè, clar, la vella Europa, com es diu, ha portat moltes coses a aquests nous continents.
Sí, 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 sí. Eren èpoques molt... molt riques en experiències, en cultura, en esdeveniments estranys, perquè imagineu-vos que arribava gent de tot el món i al mateix lloc, al mateix port de la Boca, on va sortir l'equip de futbol Boca Juniors, i bueno, i era la tradició pintar totes les cases amb aquestes pintures i conviure amb experiències, tradicions diferents i compartint-ne, no?
Sí, vaig fer una miqueta de primícia abans que entressin aquí en el directe amb nosaltres per telèfon, que estaves en una reunió a Ministeri, que aquest dematí doncs, us varen convocar presidents d'associació, com em vas fer el plaer de trucar-me aquest dematí per avisar-me. Estaves tu, estava doncs, també la Càtia Barbosa, suposo, de l'associació de colombians, i també em vas comentar el president de l'associació de peruans.
Exacte, exacte. Sí, i a més el personal del Ministeri d'Afers Exteriors i també del nou de Relacions Internacionals amb els Països Latinoamericans, un comitè, és a dir, més el director del Servei d'Immigració, més el secretari d'Interior i Estat, el senyor Joan Antoni León, és a dir, una reunió que, vull ser clar, primer, 100% agraïts perquè després, jo no me'n recordo, una reunió feta específicament per informar-nos i explicar-nos el que ve d'aquí cap endavant. Personalment, molt agraït i parlant amb el president dels peruans i Caterine Barrosa, 100% agraïts que ens donin aquesta possibilitat de parlar, d'escoltar, d'intercanviar inquietuds. evidentment, amb la intenció de millorar i d'endreçar una mica tota aquesta situació migratòria, no? Que és, bueno, és de públic coneixement. I, bueno, explicant-nos les noves normatives, parlant del vol de tornada, que és, ha fet molt soroll, que és una requisitòria de l'entre-èxit, aquesta normativa internacional de la Unió Europea, sobretot pels extracomunitaris, que aquí ja no parlem ni d'andorrans ni europeus en general, sinó que té a veure amb, sobretot, els extracomunitaris.
Sí, és el que comentava el Omar, justament, que aquest 12 d'octubre entrava en vigor aquesta particularitat de l'entre-èxit, i jo intuïa una miqueta que anava per aquí també, d'aquests nous requisits i la repercussió que podria tenir, doncs, per aquests nouvinguts que voldran venir a fer, doncs, aquesta temporada d'hivern 2025-2026, també.
Bueno, a veure, el tema de l'entre-èxit en si mateix és una normativa, un sistema de control més aviat que canvia o renova el sistema de control, sigui per requisit, per la requisitoria en general, però també renova de tornar a fer nous controls, amb una diferent manera, amb les dades biomètriques del passaport, és a dir que... Però és molt important deixar clar que la normativa del vol de tornada és una requisitoria que pels que som extracomunitaris existeix des de fa més de 20 anys. És a dir, que no és una mesura nova. I no pensaven que faria tan rebombori, perquè és una normativa que existeix des de fa molts anys. És clar que després de la Covid els controls sobre aquest requisit van afluixar. Per què? Perquè es volia no, renovar el flux turístic i tal. Però no pensaven que seria. I també és molt important que els que van fer aquesta requisitoria o que van demanar el vol de tornada, principalment van ser les empreses. Per què? Perquè la Unió Europea ajusta Andorra, però Andorra, és a dir, la responsabilitat és de les empreses. I, finalment, del migrant, diguéssim, del treballador, per dir-ho d'alguna manera.
D'acord, sí, l'Omar, que tu has viatjat recentment, també potser a l'inversa, tu com turista, quan has anat a Xina, també t'han tingut de demanar quan...
Sempre que viatjo m'ho demanen, si no entres. On vas a dormir i a la tornada, si no entres.
Clar. Bueno, senzill, nosaltres tenim, aquesta mesura la tenim des de tota la vida. Ara, aquí ve el punt que nosaltres fem molta força dins de la nostra associació. Hi ha molta gent que s'aprofita d'aquest poc control, per dir-ho d'alguna manera, i dona per fet que no és un requisit. Aquest tipus de persones són les que, d'alguna manera, embruten el món migratori, quan hi ha un 90%, 95% que fa les coses bé, però hi ha un petit món que va al límit. Tot el que no em demanen, jo no ho porto. Si puc dormir en un pis o pastera, bueno, hi durmo. Si puc anar amb el límit de fer un... És a dir, i són els que donen, es veuen, no? Criden l'atenció, i són els que l'immigrant, per regla general, no està d'acord. I dins de la nostra posició com a associació, el compliment de la llei és fonamental i no tenim cap tipus de concessió o de flexibilització. Per a nosaltres la llei és, ja està, venim d'un país en on la manca de compliment de la llei és l'única manera de sobreviure. I aquí no. Aquí hem de fer les coses bé. No? Si em demanen el vol de tornada, no cal que m'ho controlin. Jo l'ho he de portar igual. Si cal aprendre el català, jo me'n vaig a l'escola igual. No cal que em facin la llei o que no em renoven el permís de treball. És a dir, portem un costum mal dolent que en algun moment s'ha d'acabar.
Sí, el que dius tu, Richi, aquesta picardia llatina que tenim, que dius, bueno, si no m'ho demanen no ho sé, i l'ignorància... Això em recorda una frase del Codi Civil francès que diu que ningú està censat ignorar la llei.
Justos.
Aquí a Andorra no sé si hi ha una similitud.
Passa igual, clavat, passa igual.
Passa igual, o sigui que tens que estar assabentat. Clar, qui s'estudia, diguem, el codi de lleis que nosaltres tenim aquí, el sencer per saber-les totes. A part, gent que està en les funcions, diguem, de seguretat nacional, poquíssima gent, advocats sí. I gent així, però clar, té que tenir també la seva part poètica d'estudiar.
No, jo quan viatjo sempre m'informo de tot.
Clar,
arriba allà, saber què fer, què no fer.
Sí, normalment el que passa és que jo sempre faig aquesta diferència i per això aquesta reunió va ser vital. Realment el d'avui ha estat un encert total perquè jo crec que hem posat sobre la taula i davant de tots, davant de tots, què passa d'aquest costat del que no veuen els que normalment estan dins de les decisions. Hi ha un tema molt, molt important que el no és el mateix emigrar. Jo me'n vaig aquí a Portugal a treballar perquè vull canviar de escenografia, perquè m'he separat de la meva dona, o perquè... Sí. Aquesta emigració no té res a veure amb el que surt d'un país, amb la desesperació de la gana, que no li pot donar de menjar al seu fill, que no pot arribar a pagar el lloguer, no pagar la factura del llum, que li tanquen la llum... Imagineu-vos vosaltres si demà, al mig matí, us quedeu sense llum a casa perquè no vau pagar la factura. Això, tot el temps, és tot el temps. Aquesta gent que surt d'aquests països surt així, de vegades, si no hi ha un control a la porta d'Andorra, si no hi ha una regla explícita, no es veuen. No és que, i sobretot no me demanen, jo no porto. Jo el que necessito és donar de menjar a la família. Aquesta visió és molt difícil d'explicar, de traslladar a la gent que no va patir mai una sensació de gana permanent. És a dir, no d'un mes o dos mesos, d'un any, no. De tota la vida. És un punt difícil i jo el que he trobat avui, m'agradaria dir-vos molt agraït per la possibilitat de donar-nos una orella per poder parlar, exposar sense cap fre, sense prejudici i davant de gent que mai ens donaria una possibilitat ni d'una reunió.
Sí, del que dius, bueno, també és cert que Andorra doncs, sempre ha tingut una part de mà d'obra doncs, forana que ha vingut doncs, per fer doncs, la temporada d'hivern. Des de fa molts, molts anys hi ha convenis amb estacions per a doncs, treballadors que, del món de la neu que doncs, fan l'hivern en cada temporada. Cert que potser per nosaltres aquí a Andorra, al país, aquesta primera relació ja fa anys que hi és, però potser des de que tu, per l'Associació d'Argentins a Andorra, més la de peruans, més la de colombians, s'ha potser assentat una miqueta més la comunicació en els països dels nous vinguts que volen venir doncs, a fer una experiència laboral aquí a Andorra, que tinguin la màxima informació possible, perquè diguem, aquí heu fet molta feina i heu picat molta pedra també a favor de govern i exteriors.
Sí, 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 tal com ho dius, és una sensació... que sembla que és com una feina que mai no s'acaba, que hem de treballar tot plegat, fins i tot que sabem que hi ha molta gent que està, però això no ho fa amb el mateix compromès que ho fa molta gent, però sí que és evident que, bueno, almenys ja nosaltres portem 6 reunions amb el Ministeri de Treball, més aquesta, és a dir, es troba que la gent, o bueno, que hi ha un segment, un grup de ministres, ministeris i tal, que estan decidits a millorar aquest tema. Ahí hi ha una altra part que el costum no posa una mica de fre, no? És com que anem cap allà, però no tant, perquè és difícil. La gent dona per fet que l'immigrant només amb el coneixement trobarà on està la informació, trobarà on està el requisit i que fins i tot no, complirà. Però bé, amb el temps, les inquietuds i les problemàtiques que van sortir els últims anys estan relatives justament a aquesta manca. I la solució, curiosament, és molt simple. És molt simple i molt pràctica i no té despesa. És informar a les pàgines web la diferència entre requisit i documentació requisitòria, que sigui explícita, que sigui en un parell d'idiomes, i una pàgina específica o una subpàgina relativa als treballadors de temporada. I tan simple com això, eh? Això no vol dir que no tindrem problemes o que se n'acabaran, no. Això deixa explícito la intenció de millorar. I més un control a la frontera pot ser millorar. I la mesura del lloguer a nom del propietari, nosaltres hem coincidit avui que era una gran solució respecte a la millora.
D'això el que deies tu abans, Omar, tu que viatges, agafar la màxima informació. Hi ha potser països que ho fan molt millor que d'altres, que la informació al viatger sigui àgil, fàcil i entendible.
Normalment, en el meu cas, sempre demanen on miré, què faré en el país i quins llocs visitaré. I això, un full, l'omples i ja està. Però sí, t'informes. Aquí no passa, però fora sí passa, és molt estricte, com ha de ser, no? Saber què fa un turista, el duaner que sigui, ha de saber què fa el turista en el país. En tot cas, on dormirà?
Omar, saps per què tu saps? Perquè tu t'ho han ensenyat a tu i a la resta. Però els que venim de països com nosaltres, ningú no t'ensenya això. De fet, no, ni t'ensenyen això ni no t'ensenyen altres coses. Però no estic parlant d'una manera denostant, sinó perquè la prioritat d'ensenyar són altres. És a dir, mai et penses que viatjaràs i que has de buscar, no, fins i tot, bueno, t'ensenyo a vendre més perquè necessitem produir per pagar el lloguer i per pagar l'empleat. És a dir...
Mira,
és una mica exagerat, però...
Richi, mira, és més, el mes que ve vaig a Tailàndia, doncs ahir vaig haver d'omplir un full online per dir què faré, a on vaig i quants diners porto a sobre. I això ho he d'enviar allà, a subministrar-hi. Si ja per avança ho he de fer.
Sí, segons el país els requisits són diferents.
I ho has de fer.
Uh-huh. Anem a publicitat i et tornem a trobar a Richi per telèfon i aquí a l'Omar amb nosaltres a l'estudi.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Si per tu un bullrun no és una cursa de braus, també som el teu banc. Arriba Crypto Wallet de Creant, el nou servei de compravenda i custòdia d'actius digitals per invertir amb la facilitat, la confiança i l'expertise del teu banc. Crypto Wallet és 100% digital i està operatiu des de la teva banca online de Creant. A més, la transferència d'entrada de criptomonedes és gratuïta, perquè ara, si ets criptoinversor o criptoinversora, també som el teu banc. Creant.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb Omar El Bashiri i Richi Ponce amb nosaltres per telèfon. Richi, no sé si t'ha arribat la trucada, però bueno, crec que és important anunciar-ho. Hi ha gent que fan trucades fent-se passar pel Ministeri de Salut per comentar que en tens que posar la cinquena dosis de vacuna contra la Covid. És una estafa, us demanen dades, us enviaran un SMS, no feu cas, talló la conversa, o sigui que l'espectre, diguem, de falsificació, de picardia o de ser lladre, per dir-ho d'una manera, l'imaginació és desbordant, eh?
Sí, no para, eh?
Sí, que no paren, eh? No paren, i quina feina fan, perquè... prendre el temps de buscar els enllaços i trucar i tal, realment, sí, no em van trucar, em van trucar a mi, em van trucar al meu company de feina i que s'ha mai dit, mira, Richi, un altre cop, estafa, És que no paren, eh? I jo m'imagino que de 10.000 persones, 50, 100, cauran. No sé, Omar, que tu que tens més coneixement d'aquestes coses, potser...
Per estadística, caurà un 5%.
Un 5%?
Per estadística.
Oh.
És molt, eh?
És molt, eh?
Uh-huh. És molt, perquè si ja agafem 1.000 persones són 50, o sigui
Justos.
Que...
Per estadística funciona així.
Amb els estralls que pots fer a nivell de dades que s'apropien números de comptes bancaris, accessos i 1.000 coses més, no? Per dir-ho així.
Sí, és el mateix. Sobretot el compte bancari, perquè t'ho demanen a sobre. Hi ha gent que no sap per què, doncs pica i cedeix.
Pica. Bueno, jo crec que avui, excepte la gent més gran o la que no està més assabentada... Jo crec que ja la majoria coneixem, no? O sigui, molt fora d'actualitat que encara hi ha gent que no té idea de que són tots fraus.
O sigui, el jovent és el que més pica. Què ho diria, eh? En teoria, és que domina internet, però són els que més piquen.
Són els que més cauen?
Sí, perquè els adults, tu i jo tenim por per la nostra edat. El jovent no té por i és inconscient. O sigui, va a l'inversa. És curiós, eh?
I una persona molt gran, potser, la truca en el mòbil, no té un smartphone, té encara un mòbil, diguem, d'antiga generació, i aquí envia l'enllaç que vulguis, que no arribarà mai.
Justos, és per això mateix.
Jo elimino tot. Jo el que no sigui que mitjanament conec, jo no elimino, rebutxo...
Clar, com jo.
El
jovent no.
Doncs,
va a l'inversa.
Que vagin amb compte, però bueno, crec que la cinquena vacuna, el jovent està bastant exempta, va més destinat a gent gran, o gent que tenen doncs, tipologies de risc.
Bueno, mira, curiosament, fa una setmana, la meva dona va agafar el Covid.
Caram, toma, encara sí. Hi és.
Sí, però una variable, una variant d'aquestes que són, només li feia mal de cap i al coll, mig dia ahir mirant una mica de televisió, cafelillo, fent repòs i ja.
Sí, ha passat de ser doncs, el que hem conegut una parada mundial a ser ara doncs, res, una malaltia més afegida
i, ja està.
I estacional.
Mira, estic fent un article que parlo de la manipulació mundial. Qui es manipula? Qui mou els fils? Algú, no? Però qui serà aquest? I parlo d'això. Un govern? Una empresa? Mira. Una persona... Qui ho fa això? La Covid, les guerres, la borsa... Qui manipula l'Estat i la persona? Parlo d'això en un article.
Això va en plan pel·lícula de James Bond, una miqueta...
Sí, sí, acaba. Qui fa això? Qui manipula qui? Qui decideix? Donald Trump? I ell te sobre algú? És curiós, no? Qui?
Sí, parlant d'articles, fa pocs dies has fet un parell de dies un article sobre les conductes alimentàries i l'error de pesar els aliments.
Sí...
Sabem que trastorn de conductes alimentàries, malauradament, molta gent, per part psicològica, per moltes coses que poden anar en relació, estan afectades. Dius, bé, aquí doncs, els que ens escoltin, excepte que no hagin anat a veure un metge o un dietista per X raons de salut,
justos.
Ni parlar-ne.
La gent a TikTok a veure, els gurus, si vols pensar menjar està molt bé, perquè t'ho faci un metge. Un expert en alimentació, però no un guru de TikTok o per tot compte. Això és un error, això endueix a l'anorexia bulímia, o pitjor encara.
Sí, perquè, Richie, parlant per la part, diguem, natal teva, a qui se li ocorreix pesar, diguem, una entranya o un xuletón, no?, al moment de posar-lo a fer l'assado.
Aquí no hi ha psicòleg, ni hi ha gurús, aquí l'assado és assado, i l'assado salva vides, evita anorexies, bulímies i problemes de fòbia. No.
Doncs, el fet de pesar menjar et fa que moltíssima gent decideix menjar carn. Sí, és algo molt raro com pensen associar aliments amb malestar. Sí, la carn és molt bona, ¿vale? I el peix, però hi ha gent que associa carn amb malestar. És molt raro, és un tema molt complex, són trastorns abismals. És gent que està, diguéssim, no malalta, però si t'has tornada. És un error.
És una llàstima que tota la possibilitat que dona les xarxes... fins i tot són entretingudes, no?
Sí.
Perquè jo crec que la gent comença perquè és entretingut, acaba sent una guia de vida i, a veure, parlant de una cosa fonamental que és el menjar, és a dir, és el potser un 40% lo que de l'existència diària natural, animal,
un plaer, no? Menjar. Ja?
I
mira,
gurús aquests.
Mira.
Jo, és el que tu deies fa una estoneta, Marc, donar-li entitat a temes com, lo, no? Com les fraus i tal, a coses, com internet fins i tot es va treure de lo bo i lo tenim aquí al menjar. Més simple és el més vàlid, el més sa i el que millor resultat és on, no?
Mira, cap metge ni dietista et privarà de menjar carn o peix. Cap ni un. En canvi, se'n van a TikTok a veure gurús. Gent sense estudis en medicina. Clar, fas cas, pues...
Amb una particularitat que escoltava avui, aquest matí, que fins i tot, segons on, sobretot en la societat espanyola, per el que escoltava, es definia el teu no color polític, però la teva tendència política, segons el que menjaves. I aleshores, escolteu bé la cosa, perquè a mi m'ha posat a riure. Si ets més de xuletón, ets més de dretes, i si ets més de pollastre o de porc, ets més d'esquerres.
Mira, dono un exemple. A Xina és un país on la gent està molt sana i menja moltíssima carn i molt peix. I està arriba de menjar de carn i peix. Vull dir que no és dolent. Te'n vas a Japó, també molt de peix i molt de carn. Vull dir que Àsia és on la gent viu molts anys i menja moltíssima carn i molt de peix. Vull dir que algo bo de tenir. Canvi a Europa. I Estats Units, la cosa, la gent està una mica rara en aquest sentit. Llavors no s'entén. No s'entén.
Científicament no hi ha cap informe o paper o...
Sí, cap estudi,
que
sí.
Que la carn, que el peix o que el pollastre...
Tens raó.
Faci mal. El tema és, evidentment, els excessos i la mala alimentació que aquí...
En general.
Justos. I sobretot que és la pèrdua de l'atractiu de cuinar. És a dir, guanya la compra ràpida i aquí...
Justos.
Sí, en un tema. Aquest és el problema, però ara... És que venim de l'Argentina, curiosament trobem, sobretot a Espanya i gran part de Andorra en general, que és molt tradicional que encara es cuina no? Que la gent manté, bueno, a Espanya, que s'agrada menjar, que té la paella, de la truita, que la fideuà, que encara són tradicionals. Jo vaig viure als Estats Units, les cuines de les cases estan abandonades.
Menja ràpid tot, no?
Tot és el delivery, tot és trucar i que t'emporten. És a dir, i, bueno, així tenen problemes molt greus de salut, d'obesitat mòrbida.
Sí, però allà, què passa? A part, que als Estats Units menjar saludable és molt car. Menjar brossa és barat. És més cara una ampolla d'aigua que de Coca-Cola. És més barat anar a McDonald's que cuinar a casa un tros de car. Ja ho estem basant allà.
Perquè la gent no cuina a casa.
Clar, perquè...
I jo me'n recordo que treballava, no treballava, feia uns dinerets extra rentant les neveres de la gent, perquè compraven tanta cosa de delivery, diu, no? De quan tu truques
sí,
i
sí, tenien, sí.
Que s'emplenaven, però la cuina estava neta, estava...
buida.
Buida, no tenia... fins i tot... Era tot un tema, jo estava molt sorprès, estem parlant de l'any 99 i 2000, estem parlant ja de fa molts anys, i ja no es cuinava, així que ara jo crec que tampoc es cuinava gaire. Jo vaig, l'última vegada vaig anar fa 3 anys i tampoc va canviar gaire. Ja no es cuina.
Mira, et diré una cosa, a Suïssa estan en contra d'això, és el McDonald's més car del món, perquè té un impost especial. Allò que és el menjar fast food té un impost especial que és caríssim, que no vagis. Fa la inversa, pesa en el teu benestar.
Sí.
Curiós, eh?
Del que dius, Richie, és curiós, perquè en tots els serials americans que hem pogut veure, generalment quan veus la casa, la cuina és enorme, la gent cuina, o sigui que es crea un món, entre cometes, irreal, de lo que realment com funciona la societat i l'actitud que tenen.
Com a molt cuinaran alguna hamburguesa algún frankfurt o algún pastel
puntual,
però no és no a la ciutat o als estats més poblats i de molt moviment no és habitual, perquè també hi ha una cosa: als Estats Units has d'entendre que tot és el temps. Tu no pots perdre temps cuinant. És a dir, si tu per cuinar per 3 hores i deixes de fer una feina o deixes de produir o de gaudir, és a dir, el temps és... Hi ha una dita molt coneguda, que és temps és diners. Bueno, als Estats Units és el punt més alt d'aquesta expressió.
El que dius tu, tens raó, es veu molt en les sèries televisives de joves. Tot el menjar per demanat, tot.
Exacte. Jo me'n recordo la primera feina que vaig tenir, jo vivia a Nova York. Jo treballava superbé. Una vegada, mira, Omar, que és una anècdota molt curiosa. A l'Argentina són bastant informals respecte a l'horari, però als Estats Units jo sabia que hauria d'anar a temps. Una vegada vaig arribar 5 minuts tard, que estava enregistrat a la planilla i tal, i va ser la primera vegada que el propietari, mai coneixes el propietari del restaurant, em va trucar, em va dir: vostè va arribar 5 minuts tard? I jo deia: sí, què ha passat? Bueno, segurament algun problema, però segurament no ho tornarà a fer, no? I jo, hòstia, mare meva. Però bueno, tenen coses... Sí que produeixes. Ahí el que produeix, el que treballa, guanya molts diners. També tu gastes en 5 minuts. Però jo me'n recordo de les experiències de vida així fora de com a immigrant. Als Estats Units em sembla que ja, sobretot a Nova York, jo vaig facturar... Pot ser la major facturació que vaig tindre a la meva vida.
Sí, un altre món, una altra societat, un altre sistema de funcionar. Parlant de funcionar, vosaltres que viatgeu i gent que viatja aquí al país, l'associació de guies es queixen de la dificultat d'aparcar busos. Hi ha alguns llocs que no accepten busos de certes dimensions. Jo quan he vist la notícia, dius, per ser un país turístic, et sobta, no? Dius,
és incoherent, no?
Sí, bueno, sabem que hi ha la Curva de Pal, que va haver-hi un bus encallat fa unes setmanes enrere, perquè és una curva complicada abans d'arribar a la part de Superpal, que, bueno, ja territorial, ordenament territorial, ha fet una partida per poder ampliar la curva i que posar remei a la cosa, però, dius, en altres llocs més cèntrics, dius, hi veus cartells i no volem busos de més de 14 metres de mida.
Això que dius tu és també incoherent amb el país, amb la seva filosofia de vida, no té sentit. És molt curiós.
Sí, aquí els autobusos, jo no estic molt segur, però normalment, com sigui, passen, no? O sigui, els conductors no, s'esforcen, però normalment hi arriben. Però també, bueno, estem en un país molt, molt particular respecte a la seva geografia. No crec que tots puguin arribar a tot arreu, o estic parlant malament. Perquè jo el que veig és que a qualsevol poblat...
Arriba.
Arriben, no? I arriben tranquils. És a dir, han de fer una maniobra i tal, però...
En cap mateix hi ha molts autobusos. I jo no veig que tinguin cap inconvenient a aparcar-se on vulguin.
O serà també que a nivell turístic, o dins del que proposa el Ministeri de Turisme, i que es ven com a atractiu, no hi poden arribar. Això no ho tinc molt clar, però normalment jo veig que els autobusos, no, que jo no sé com ho fan, però entren per espais tan petit, tan estret.
Sí, jo opino com tu, igual.
Com serà? Jo no mai he agafat un autobús d'aquestes, jo tinc una por.
Bueno, són pràctiques i perícies també i experiència que pot tenir el xòfer de vegades per ficar-se en llocs que a vegades també són complicats i, i no en pot sortir també a vegades també. Que va passar una vegada doncs, al cantó de Plaça Revés, que l'autobús va tenir que fer mitja volta perquè no podia passar
no
per la curva de la Farmàcia de les Tres Creus.
No sabia.
Que, sí, fa res. Unes setmanes aquest estiu era un matí, no va ser notícies perquè no va haver-hi massa afectació al trànsit. Bé, una cosa que queda en l'aire, bueno, França sabem que té una miqueta de... complicacions a nivell de govern, en tenen, no en tenen, primer ministre, n'hi ha un, no n'hi haurà un en 48 hores. La setmana que ve està previst que vingui el nostre cúmplice, pel senyor Macomb. Clar, molts, molts rotatius a deixar en l'aire, bueno, els preparatius continuen, però a lo millor no el veiem el dia 16.
Que Tomé va dir que vol apurar, sí o sí, la seva legislatura. Jo confio en ell. Suposo que ho farà. Però com diu que sigui, la vol acabar. Però jo penso que ho farà. És un tio, jo trobo que és un tio molt, molt llest, aquest home. Ho considero molt llest. Per mi que sí que l'acabarà. Per començar, jo, per la premsa, té un bon rotllo amb Donald Trump. Donald Trump és l'amo del món. Per tant, vol dir que això anirà sobrat.
Sí, bueno, el problema que tens és que tens Assemblea Nacional i un contrapoder, per dir d'una manera, o sigui que...
Però van tirant, és França, és un país poderós. Faran, faran.
Sí, amb l'inconvenient que la situació política, doncs, a nivell d'agències de qualificació, deute, no, mira, i altres coses, mira, empitjorar la cosa.
A nivell econòmica és la segona potència europea, després d'Alemanya. A partir d'aquí poden fer el que vulguin. Són els amos d'Europa, també, per tant, penso que no passarà res. Això és molt rebombori, molt soroll, però que va, aguantarà.
Tu com ho veus, Richi, això?
Jo ho trobo una mica i una mica, sí que tinc, trobo exactament el que diu l'Omar, exacte. Trobo que és el país, bueno, un país molt fort, que fins i tot amb algun detall que no coneixem, no? Que només repetim de lo que veiem a les notícies, però jo trobo que és un país molt fort. Això no vol dir també, mentre que ho deia l'Omar, m'ho pensava, això també no vol dir que la política en general de tots els països europeus està bastant en un estat de salut bastant particular, perquè tot aquest moviment o expressió política forta de vegades està com posant en risc o posant més aviat cridant massa l'atenció respecte a les forces polítiques. I tal com ho dius, la premsa aquí és la que... Si estàs de la mà de la premsa, segurament ho faràs, continuarà. Però em sembla que la premsa està jugant un paper determinant en aquest sentit.
Mira,
perquè...
fins fa poc sempre es parlava del tema de que la benzina era molt cara, l'oli era molt car, la guerra d'Ucrània, ara parlem d'Israel... O sigui, són temes que van canviant, ens van guiant cap a on ells volen ara. I ara volem parlar de França. Però jo penso que aquí no passarà res.
Sí, bueno, veurem una miqueta qui és aquest nou primer ministre que diuen que en 48 hores estava proposat, quin govern formarà i quina moció de censura o no hi haurà per part de l'Assemblea Nacional. O sigui que aquí hi ha molts peros.
I Enric, si en 48 hores hi haurà un de nou, que serà el que vindrà el 17 aquí?
Bueno, jo el que anava a dir és que jo parlàvem de la persona més poderosa del món, el senyor Donald Trump. Ell va dir que solucionava la guerra d'Ucraïna en 48 hores i em sembla que no té el mateix rellotge que nosaltres, perquè han passat molts dies.
Sí, però en canvi si ho ha fet amb l'Israel, que potser aquesta li interessa més pel tema de Gaza.
Li interessa ser el crac del món mundial i de vegades està trobant que la gent no va per aquest costat. Tal com ho dius, volia acabar el segon eix, ja ho acabava, ja havia signat el conveni i li havia donat una pretona al mateix president d'Ucraïna, i no, ja havia parlat amb el Putin, tampoc. I lo d'Israel sí que ja ha fet l'acord del rei, però el que no s'ha acordat és què passarà amb l'estat palestí. És a dir, tornaran els rehens refugiats, però què passarà? No s'ha parlat del... no era punt i seguir, era punt... No, era una coma, era... Tornem els rehens, perfecte, ens donem la mà, sí? No, Israel ja em sembla que no acabarà aquí, almenys el que penso.
Sí, a part del que tu dius és que també, diguem, sabem que a nivell d'Estats Units la comunitat jueva doncs també té una certa influència en el món de la finança, en certs lobbies, per dir-ho així.
Els bancs, són d'ells.
Aleshores, clar, qui té els cordons a la borsa, per dir d'una manera, és el que et fa ballar com a titella.
Jo crec que com a el que està fent el RAM visualment, mediàticament, és el rei, però realment
és un showman.
De fet, clar, no ens han acabat, és a dir, jo almenys jo esperaria veure que realment què decideix Israel i Hamas o Palestina, el que sigui, respecte a la continuïtat, és a dir, es tornaran els reis, però i què més? No s'acaba ahí. Pues si s'acaba ahí és...
Jo opino que s'acabarà la guerra, s'acabarà matar gent i ja està. Per aquí, pues, reconstruir, que serà Alemanya, va ser a fer indústria, Estats Units, a fer indústria i fer diners.
Aquí hi ha un negoci de reconstrucció.
Claro.
Ben cert. Richi Ponce, tu president de l'Associació d'Argentins d'Andorra, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres per telèfon, per aquesta primícia d'aquesta reunió que heu fet a Ministeri. Bueno, doncs molt bones, diguem, auguris per tot el que s'està articulant per aquesta nova temporada i per informar millor el nouvingut.
Moltíssimes gràcies, Enric, a tu, a l'Omar, com sempre, i a tot l'equip de la ràdio, i gràcies perquè realment ha estat un moment molt important avui i compartir-lo amb vosaltres és un plaer.
Gràcies. Fins la propera, Richi. Omar El Bachiri, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
A tu i a Richi, dos persones guais.
Bueno, com té que ser, que sempre ens ho passem bé aquí a Ràdio Valira, a la cadena Pirinaica. Nosaltres us deixem i ens tornem a trobar demà per la Tertúlia a la 1.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.